des d'Olèrdola, el bressol del Penedès, Canal 20, 107.0 FM.
Adés. Molt bon dia, us parla Laia Paretes. Comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 8 de juny del 2021. Tenim per davant 3 hores que volem compartir amb vosaltres i que estem convençudes i convençuts que us agradaran. Les hem preparat a fons des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domeny Ràdio i Ràdio Vilafranca. Així anirà aquest matí de dimarts. Començarem d'aquí uns instants repassant la previsió meteorològica pels propers dies i a continuació passarejarem pel Pla dels Albats. Ho farem amb Josep Anton Pérez, especialista de la gestió del patrimoni natural de Triade. A 2:15 del matí, roda política, avui centrada en la nova tarifa de la llum. En parlarem amb Josep Maria Ribas, alcalde de Sant Sadurní, Jordi Marlés, alcalde de Llorenç del Penedès, i Jordi Catassús, portaveu del govern de l'Ajuntament d'Olèrdola. A 2:15 del matí parlarem amb Francesc Olivella, director de la DO Penedès, i Oriol Pérez Tudela, responsable de la comissió de promoció de la DO Tarragona, sobre el pas que han fet aquestes dues denominacions d'origen per donar-se a conèixer més a fons a través d'un distintiu de qualitat. A les 11, tot encetant la tercera hora d'aquest dimarts, serà el moment del Català al carrer amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. A 11:45 parlarem d'estrenes a la petita pantalla, a la secció Pantalles, amb el Carles Gala, tot plegat, rematat amb l'apartat de Fake News. Així transcorrerà aquest matí de dimarts, que encetem ara i que finalitza a les 12 i que compta amb un marcatge exhaustiu de l'actualitat perquè estigueu ben informades i informats. Hem començat ja amb aquest primer butlletí a les 9 i repetirem amb la informació nacional i internacional a les 10, a les 11 i a les 12 quan acabem. I entremig us explicarem les notícies de casa nostra, de quilòmetre zero, allò que passa a l'Alt Baix Penedès en 3 cites. La primera a 10:15, la segona a 11:15 i la tercera i darrera a 12:15. Esteu a punt? Doncs vinga, comencem. Benvingudes i benvinguts al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El temps.
Temps pràcticament d'estiu, aquests dies hi ha molt de sol, veurem si això continua així o no. Escoltem la previsió meteorològica amb el Pere Almendares. Bon dia, Pere.
Bon dia, fem un repàs de la situació meteorològica per aquesta setmana aquí al Penedès i hem de parlar d'una setmana que es presenta amb un to molt estiuenc i és que les temperatures aniran dia rere dia cap amunt i en conjunt ens espera un temps força estable aquí al nostre territori. De moment, avui dimarts, el que tindrem serà un matí amb alguns núvols baixos, especialment a primeres hores, però que ràpidament anirien a menys i el sol serà el clar dominador del cel durant pràcticament tota la jornada aquí al Penedès. Potser de forma molt puntual, durant la tarda pot créixer alguna nuvolada sense més conseqüències cap a punts de la serralada penedesenca. Les temperatures avui dimarts pujaran una miqueta més, mínimes entre els 16 i 18 graus i màximes que s'enfilaran fins als 24 o 27 graus, les més altes, cap als municipis de l'interior. El vent bufarà feble durant pràcticament tota la jornada de component sud o sud-est avui dimarts. Pel que fa a la jornada, demà dimecres, sense gaires novetats, durant el matí poden repetir-se aquests núvols baixos a primeríssimes hores del matí i especialment als municipis a tocar del litoral. Però ràpidament aquests núvols anirien a menys i el sol tornaria a ser el clar protagonista del cel. Com a petita novetat, dimecres a última hora de la tarda podrien arribar alguns núvols alts sense més conseqüències. Temperatures dimecres sense gaires canvis, tornaríem a tenir un dia força càlid, mínimes entre els 17 i 19 graus en conjunt i màximes que de nou es tornarien a enfilar fins als 25, 26 o 27 graus, les més altes sempre cap als municipis de l'interior. El vent dimecres bufarà fluix de component sud al matí, girant a component sud-oest durant la tarda. Dijous hem de parlar també d'una jornada molt estable aquí al Penedès, una jornada que vindrà marcada per aquest sol com a clar protagonista del cel en conjunt. Durant les últimes hores del dia de nou podien arribar algunes restes, algunes bandes de núvols de tipus alt que deixarien aquest cel mig enterbolit, però vaja, el sol serà el clar dominador del cel també durant la jornada de dijous. Les temperatures sense gaires canvis, de nou un ambient càlid, mínimes entre els 17 i 19 graus i màximes entre els 24 i els 28 graus. Pel que fa al vent, de cara a dijous, vent que bufarà en conjunt de component sud-oest feble durant tota la jornada. Us podem avançar que de cara a divendres sí que sembla que el temps tornaria a inestabilitzar-se una miqueta i els núvols tornarien a guanyar protagonisme. D'això en parlarem durant la jornada de divendres. De moment, això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
El Pla dels Albats és un dels espais d'interès que acull el conjunt monumental d'Olèrdola. Enmig d'unes vistes privilegiades s'hi troben les restes d'una església romànica i una necròpolis amb tombes antropomorfes. Avui ens hi acostem a la secció Passegem amb Josep Anton Pérez, especialista en patrimoni. Parla amb ell el nostre company Armand Beneitó de Canal 20.
Bé, doncs avui al Passegem hem volgut visitar i visitarem el Pla dels Albats. Estem justament doncs, a la porta d'aquest conjunt monumental d'Olèrdola, fora de les muralles, que és on comença aquesta visita, i estem amb Josep Anton Pérez, de Triade, de Via Penedès, que és el conductor d'aquesta visita. És l'especialista, doncs, en la gestió del patrimoni natural. Bon dia, Josep Anton.
Hola, bon dia.
Doncs com dèiem, la visita comença aquí, comença fora de les muralles, que és on te dones la primera explicació, oi?
Sí, en aquest punt es tracta d'introduir el que és el conjunt monumental. Es tracta de que el nostre visitant conegui que es tracta d'un jaciment arqueològic únic a Catalunya i que està al mig d'un espai natural, que també és important, l'espai natural d'Olèrdola, que si tenint en compte que està físicament junt amb el Parc del Garraf i al sud, al Parc del Foix, doncs conforma un dels espais naturals més destacats de la província de Barcelona. No?
Ho dius tu, un espai únic, eh? Vull dir, el Pla dels Albats realment és un lloc per visitar.
El Pla dels Albats és un barri, un suburbi, de fet, eh? És un barri que es va crear fora de les muralles i que ha portat a la qüestió científica de l'arqueologia catalana, doncs el fet de que és un barri fossilitzat, no? Sabem que va ser habitat fins al segle XII, després la majoria de gent marxa, continua havent una mica de vida, però ja no és suficient com per remenar les restes que deixen, per tant, per això ho dic que és fossilitzat, i això ens aporta una visió única del que era un barri de l'alta edat mitjana. Altres llocs de Catalunya que també van passar per aquest període doncs, van seguir evolucionant com a ciutat i això va representar que es canviessin molt o que s'afectessin les restes antròpiques deixades, però en el cas d'Olèrdola és excepcional per aquest motiu. No?
Bé, què podem trobar amb aquest Pla dels Albats? És un cementiri, però on també hi havia vida.
Sí, no només és un cementiri, justament aquesta és la idea, que la necròpolis, les tombes olordolanes, molt conegudes per l'arqueologia catalana, perquè són un referent, no? Fixeu-vos que El nom de tomba olerdolana se li dona a qualsevol tomba igual que es troba arreu de Catalunya de l'alta edat mitjana, no? Perquè la primera vegada que es van constatar va ser aquí a Olerdola. Però no només és necròpoli, el Pla de Salvàs, com dic, com deia, era un barri, un suburbi que es crea quan Olerdola s'omple dins de la muralla, llavors la gent que continua arribant s'instal·lava fora, i si fins fa molt poc temps es pensaven que Olerdola era de la muralla cap a l'interior, resulta que de la muralla cap en fora existeix un barri ple de cases, ple de tallers, fins i tot hem trobat cellers, hem trobat llocs on vivia la gent, sitges, per tant, tot un conjunt de, on no només hi havia el cementiri, sinó que també hi havia gent vivint al voltant, i per tant és un barri absolutament, devia ser un barri absolutament viu d'habitants d'Olerdola, no?
Des d'aquí, on anem després?
D'aquí ens anem a una de les troballes més destacades pel que fa a la vistositat que té, que és un celler. Tenim, evidentment, les construccions en aquell moment més simples es feien excavant a la roca i tot era fusta, no? La fusta no ha arribat als nostres dies, però sí veiem perfectament les estructures que es conserven a terra. I en aquest cas, en el celler el que veiem són quatre obertures, quatre cups, quatre grans forats a terra que servien per emmagatzemar justament el mos i fer-ho fermentar, i també van trobar el plat de la premsa, una premsa de gàbia de fusta, típica d'aquestes contrades, on s'esprimia, s'aprofitava per extreure el mos del raïm i per unes canalitzacions molt simples a la pedra portar-los al cups. Per tant, estem davant d'un celler del segle que va treballar al segle X o al segle XII, no? La qual cosa té un interès important.
Podem dir que mai s'acaben les sorpreses, no? Que cada cop surten coses i que, bueno, és un no parar, no?
Sí, de fet, Olerdola està molt lluny encara d'estar totalment exhaurida arqueològicament. És un jaciment absolutament viu i cada nova campanya d'excavacions, cada nous estudis, doncs va aportant realitats diferents. Hi ha moltes coses de les que les últimes campanyes arqueològiques, arrel d'un projecte molt, molt important desenvolupat per la Universitat de Barcelona, per l'Agència de Patrimoni de Catalana, que es diu ECLOC, doncs bueno, em van fer aflorar moltes noves realitats que desconeixien.
De fet, hem de dir que aquesta gravació l'estan fent dissabte, on d'aquí res, d'aquí una horeta, encara vull dir, hi ha una visita guiada, visites que tenen molt d'èxit, no?
Sí, hi ha una visita que forma part del cicle de rutes de patrimoni que des de l'Ajuntament d'Olerdola s'està portant a terme ja fa uns anys, i la vocació és que puguem difondre el nostre patrimoni i que tothom que tingui interès, veïns i veïnes del municipi i de menys enllà del municipi, puguin conèixer totes aquestes aportacions que els estudis científics estan fent en els últims temps. Hi ha diferents visites i una concretament és la del Pla de Salvats, que de seguida començarem.
Després del celler, on anem?
Després de seguir, continuem per un nou caminet, obert especialment arrel d'aquestes troballes, que, on es pot apreciar de manera simple com tant a una banda i una altra del camí hi ha habitatges excavats a la roca, no estan totalment excavats moltes vegades, encara no estan senyalitzats, no hi ha la senyalització museogràfica que conté al conjunt monumental a l'interior, però que s'està preparant, i allà podem veure doncs com la gent s'adaptava a la topografia del terreny, com hi ha molts rebaixos a la roca, moltes sitges, aquests dipòsits que tenien, que eren vitals en època medieval per guardar el cereal, no? A la qual cosa poden estimar que allà hi vivia gent. Avancem per aquest camí, parlant d'aquestes qüestions, perquè s'entengui per què servia una sitja, com es feia, es veuen perfectament les boques, no? I els encaixos per tapar-les. I aquest caminet ens porta ja directament al nucli més destacat del Pla de Salvats, que és una de les grans necròpolis medievals de Catalunya, i una altra església, que fins fa 4 dies la tenien sepultada i no sabien ni com era. No?
Una gran troballa, sens dubte, no, aquesta església.
Sí, l'església era coneguda per la documentació. Sempre amb els documents històrics de Nolàrdula es parla de Santa Maria Furis Morus, és a dir, Santa Maria fora dels murs, per diferenciar-la de l'església interior, no? Que era la important, no? era la destacada. Però estava absolutament en runes, eh? Fins al 2014 no es podia veure, es veia una paret i un munt de runes que la tapava, i la intervenció arqueològica ha permès destapar-la, que coneguin la planta, que coneguin la seva evolució, que la coneguin arquitectònicament, que sapiguin com funcionava, i que també té un interès destacat, perquè s'han trobat diverses coses que són poc habituals, no? En una església d'aquest moment històric, una església que va tenir una fase preromànica i després romànica, no? I per destacar dos elements significatius, doncs, dins de l'església es va localitzar un miliari romà, és a dir, una peça romana que s'aprofita en època medieval per convertir-la en l'altar de l'església. Un miliari romà era un senyal de les que hi havia a la Via Augusta per senyalitzar una de les grans calçades romanes, no? Era com el punt quilomètric de les nostres carreteres actuals. Eren acostumades a ser peces molt grans de base quadrangular o rodona de pedra, i una d'aquestes s'aprofita per fer l'altar a l'església de Santa Maria, no? Per tant, és una peça també rellevant. I una altra és que és molt poc habitual trobar dins d'una església una tomba buida, eh? Una tomba que es localitza, estava tapada, s'excava i dins no hi havia res, no? I s'interpreta com una tomba simbòlica, un cenotafi, no? Un lloc on mai es va arribar a enterrar ningú, però que es fa, doncs, per retre homenatge a algun que devia ser destacat a la societat del moment, no?
Pel que fa a les necròpolis, quantes se n'han trobat? I la majoria diuen que són de nadons, no? De nens encara pràcticament petits.
Hi ha de tots. Eh? Penseu que el topònim de Pla de Salvats, el bat vol dir nen que mor abans de tenir oportunitat de ser batejat, no? Abans de tenir ús de raó i rep aquest nom. Però aquest topònim no és modern, eh? En els documents antics no es menciona. I es va batejar segurament recentment d'aquesta manera, com bé dius, perquè hi ha una quantitat important d'aquestes tombes, però que justament les excavacions el que han fet és aflorar moltes més tombes d'adults, no? I que mostren que no només hi havia albats, sinó que era una necròpoli que hi havia de tot. El que passa és que en època medieval, doncs, la mortalitat infantil era molt elevada, i per això trobem moltes tombes també de nens, no? I trobem de diferents formes, per grups familiars, trobem individualitzades, i, com deia, és una de les grans necròpolis al medievals de Catalunya, no?
Després, on continua aquesta visita?
Doncs després ens arribem fins al límit que coneixem ara. De fet, no està, el Pla de Salvats no està totalment excavat, però hi ha darrere de l'església, a pocs metres, hi ha una roca de les naturals d'Olàrdula, que està treballada, està posada plana, i que trobem una sèrie de creus gravades que creiem que formen part del camí que arribava a Olàrdula. El camí que arribava a Olàrdula no és el que fem servir actualment, ni molt menys, sinó que era un altre camí que pujava des de la Riera de Vilafranca, pujava per la font de Fontanilles, que és una de les fonts naturals que sempre hi ha hagut a Olàrdula, i costejant aquestes muntanyetes, doncs, entrava justament per Pla dels Salvats, és a dir, per venir al conjunt de muralles cap endins, primer necessàriament havies de passar per Pla dels Salvats. I aquestes creus probablement ens assenyalen que s'està arribant a l'església, que s'està arribant a una zona sagrada, no? S'està arribant a la necròpolis, que en època medieval també es parla de Sagrera com un lloc on no només és important pel tema del cementiri, vinculat al cristianisme i al paper que té, no? com a lloc d'enterrament, sinó que, a més, la Sagrera en època medieval era un lloc que estava prohibit d'alguna manera fer-se mal, estava prohibit matar-se, no? Hi ha un moment en època medieval que el nivell de violència és extrem i la sagrera es comença a potenciar des de l'Església com un lloc on es prohibeix la violència, i això fa que molta gent quan arriba a un lloc se'n vagi a la sagrera, no? O obri sitges a la sagrera o posi casa seva molt a prop de la sagrera perquè és un lloc segur a l'època, no?
Bé, està clar que donen moltes ganes de fer aquestes visites, visites que s'aniran programant, m'imagino, a lo llarg de l'estiu i de partir d'ara, que la cosa sembla que va cap avall i està més calmada, no?
Sí, afortunadament ara ja ens podem plantejar tornar a crear calendari d'activitats, de visites programades que tenen que veure en tota la difusió del nostre patrimoni cultural natural, i aquesta efectivament forma part d'aquestes rutes de patrimoni que ofereix l'Ajuntament d'Olèrdola.
Doncs Josep Anton Pérez, moltíssimes gràcies per aquesta visita radiofònica, no? Que la gent que ens està escoltant segur que ara té moltes ganes de poder visitar el Pla dels Albats i tot el conjunt monumental d'Olèrdola. Realment aquí tenim una riquesa realment espectacular.
Doncs així és, els esperem a tots, perquè realment és un jaciment arqueològic i un monument que traspassa el món local i que és molt destacat a nivell de Catalunya.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. La Bohème, on comença el carrer Blai, que és la petita rambla del Poble Sec.
I amb la petita rambla del Poble Sec, de Cesc Freixes, amb la col·laboració de Xarango, nosaltres arribarem al punt dels dos quarts, amb les notícies, en aquest cas, presentades pel Josep Maria Soler.
Que el teatre està tan buit, potser és per això que avui sento tan buides les meves mans. Tornarem a posar els peus damunt la sorra, a la platja de Barcelona, alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port.
Parla'm de la vida que ha de vindre, de tots els homes que estimen els altres homes. Pregunto si existeix la humanitat, si hem de declarar la guerra a algun exèrcit d'ignorants.
Mira, jo ja t'he vist plorar, creu-me quan et dic que em passa igual. Quan em cantes les cançons mentre treballes, assenyalant-me els dubtes com martells dins el meu cap.
Tornarem a posar els peus damunt la sorra, a la platja de Barcelona, alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendrà mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port.
Mentre a la cuina s'acumulen els plats i els gots del sopar d'ahir la nit, tinc por de posar ordre a aquesta vida o de fer-ho quan ja sigui massa tard.
Penso quina sort tenir cançons per explicar-te que a vegades sóc al fons i treure l'energia necessària per lluitar i sobreviure en aquest maleït món.
Tornarem a posar els peus damunt la sorra, a la platja de Barcelona, alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Tornarem a posar els peus damunt la sorra, a la platja de Barcelona, alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port.
assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. La bohème on comença el carrer Blai, que és la petita rambla del poble sec.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 10:15 i us oferim un primer repàs a la informació comarcal en el Penedès en xarxa per comentar-vos, entre altres aspectes, que l'economia de la comarca de l'Alt Penedès ha suportat millor la crisi de la Covid que altres comarques properes de la vegueria. Segons les dades de l'informe de conjuntura econòmica del 2020 que ha presentat la Federació d'Empresaris del Gran Penedès, l'economia de l'Alt Penedès ha estat la que ha quedat menys afectada per la crisi de la Covid, ja que en termes de gestió analitzats la caiguda ha estat menor a l'esperada, i hores d'ara, per exemple, el nivell d'ocupació se situa en un 2% per sota del que hi havia el febrer de 2020. La presidenta de la Federació Empresarial, Neus Llobres, considera que l'Alt Penedès apunta bones perspectives si és capaç de mantenir el seu nivell d'industrialització. La comarca, habitualment, ja és la de les que presenta una tendència més equilibrada i amb menys alts i baixos del territori penedesenc, en part gràcies al fet que té un bon teixit industrial i que no depèn tant dels sectors serveis relacionats amb el turisme, com podien ser les comarques del Baix Penedès o del Garraf. Portem ja 3 setmanes consecutives sense cap ingrés per Covid-19 a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. L'Hospital de Vilafranca no ha tornat a acollir cap pacient amb símptomes compatibles de Covid-19 des del passat 17 de maig, ara fa 3 setmanes. En contrast, l'Hospital Sant Camil ha patit en els darrers dies un petit augment d'ingressos. Des de dijous passat hi ha 3 pacients més als centres sanitaris de la comarca del Garraf, concretament 12 persones ingressades a causa del virus, segons ha indicat el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf. La part positiva és que les defuncions es mantenen estables des de fa setmanes. Els Camils han mort des de l'inici de la pandèmia 178 persones i a l'Hospital de Vilafranca 89, xifres que estan congelades des de fa, com dèiem, 3 setmanes. Pel que fa a les altes, se n'han donat 1.021 des del març del 2021 als Camils i 544 a l'Hospital de Vilafranca. L'Ajuntament de Calafell comença la reparació de passos sota la via del tren per evitar que s'inundin. Les obres inclouen les fonts i llacs ornamentals perquè la problemàtica és pràcticament la mateixa. L'Ajuntament de Calafell ha començat una actuació de 270.000 euros de cost entre obra i manteniment per resoldre el problema històric d'inundacions als passos sota la via del ferrocarril. Aquest projecte inclou les fonts i llacs ornamentals del municipi perquè la problemàtica és igual. Per anar a aquest fons, l'Ajuntament va encarregar, poc abans de la pandèmia, una auditoria tècnica per detectar les causes que provoquen inundacions, ja que les bombes no n'hi ha a tots els passos. Es van localitzar tota mena de casuístiques i mancances d'allò més diverses. Per exemple, hi havia bombes insuficients per al cabal que havien d'evacuar, però també bombes ben dimensionades, però que enviaven l'aigua a un desaigüe massa petit que no podia engolir l'aigua bombada. Una altra mancança era que els equips de bombeig no tenien grup electrogen i deixaven de funcionar quan se n'anava la llum, situació no infreqüent quan hi ha un aiguat. Finalment, hi havia casos en els quals les bombes eren difícilment accessibles per fer-hi reparacions. I d'altra banda, hem de comentar-vos també que l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca cedeix al Sarrocat una instal·lació municipal per l'acollida de gats. L'Ajuntament de Sant Martí, representat per l'alcalde Josep Maria Padullés i Assumpció Ferrer, en nom de l'entitat local sense ànim de lucre Sarrocat, han signat un conveni per la protecció i acollida temporal de gats abandonats en el seu municipi. L'Ajuntament cedeix a l'entitat una instal·lació municipal per l'acollida temporal de gats que s'ubicarà en la part posterior del magatzem de la brigada municipal. La instal·lació oferirà als gats un espai de seguretat que permeti fàcil control i la seva adequada cura per part dels responsables de Sarrocat, mentre no es trobi una família d'acollida o es derivi al centre d'atenció d'acollida d'animals domèstics que es troba a Vilafranca. L'entitat també s'encarregarà de les valoracions sanitàries dels animals i de la seva manutenció, despeses de què se'n farà càrrec al mateix Ajuntament de Sant Martí.
Passen 7 minuts de 10:15 del matí.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Encetem la roda política. Dimarts passat, 1 de juny, va entrar en vigor la nova tarifa de la llum. Hi ha tres períodes d'energia. Això vol dir que el dia es dividirà en tres franges, punta, plana i vall. Però a banda de que hem començat a canviar els nostres hàbits de consum per tal d'adequar-nos a aquestes noves franges horàries, aquesta nova tarifa de la llum xoca amb les ordenances municipals sobre el soroll nocturn. Avui, a la roda política, volem saber si hi han hagut queixes i també d'un altre tema important. Els consistoris pagaran més llum degut a aquestes noves franges? Com afrontaran aquesta despesa més alta? Així que anem fins als estudis de ràdio Sant Sadurní, on hi tenim la primera veu. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, sumem la primera de les veus d'aquesta roda política d'avui, centrada, com bé deies, en la nova factura de la llum, i per això el que ens acompanya aquí als estudis és el Josep Maria Ribas, l'alcalde de Sant Sadurní. Josep Maria, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia.
Abans de començar a parlar d'aquesta nova factura de la llum, una factura molt polèmica, repassem una miqueta, res, quatre qüestions d'actualitat de la vila, molt centrada des de fa uns dies en les festes de barris.
Sí, bueno, aquest any ens ha tocat unes festes de barris, per sort, diferents al que eren a l'any anterior, però també diferents al que estàvem acostumats a veure. Sí que és veritat, doncs, que degut a les mesures que s'han anat millorant amb el tema de la pandèmia, per tant, les festes de barris han pogut agafar un altre caire molt diferent al que estàvem acostumats, però com a mínim doncs, ja es poden fer els rengles, ja podem sortir doncs, pel carrer i intentar viure-les d'aquella manera, tot i que els barris tampoc s'han posat al 100% a fer la festa, perquè és normal, no? La festa normalment sempre és de cara a la nit i, per tant, doncs, amb grups musicals, i això doncs, pràcticament no ha pogut ser, si no hi havia cita prèvia, amb distància, i, per tant, són festes diferents, però sí que és allò que tothom deia, no? L'any que ve, a veure si podem fer ja les festes tradicionals com les tenim fetes, com les tenim ja tots conegudes, i, per tant, que podem tornar amb aquesta normalitat desitjada.
Mica en mica anem recuperant la normalitat. Josep Maria, un altre dels temes. La setmana passada van arrencar les obres del SIC Fascina, d'aquest nou espai, d'aquest cabacentre.
Efectivament, gràcies a un FEDER doncs, que teníem otorgat, començaven aquestes obres, unes obres que han de finalitzar aproximadament cap al mes de setembre, diem aproximadament perquè normalment saps la data que comences, però quan la data que acabes normalment hi ha unes previsions, però a vegades aquestes previsions no es compleixen i per tant donarà un altre caire, un rentat de cara, sobretot amb el tema de la Fascina i per tant intentar fer-la més amè i doncs, que pugui ser un pol d'atracció, tal com es va pensar, un pol d'atracció doncs, perquè vingui la gent al mig del poble i per tant doncs, puguem tindre aquests turistes que ja venen a Sant Sadurní però venen a les caves, poder-los introduir dintre de Sant Sadurní, just juntament amb la que vam fer amb aquesta inauguració del pati de Cal Guineu, que també doncs, hi fan diferents actes i per tant doncs, crear dintre del casc antic de Sant Sadurní aquesta sinergia perquè la gent vagi a dintre de la població i per tant a partir d'aquí doncs, que ens coneixi el poble de Sant Sadurní, no tan sols amb les caves sinó amb el que tenim.
Un altre tema, aquest d'estricta i absoluta actualitat. Avui comença la selectivitat, aquestes proves d'accés a la universitat i a l'Inter, l'Intermunicipal del Penedès, aquí a Sant Sadurní, tornarà a ser seu d'aquestes proves?
Efectivament, com ho va ser ja l'any passat, doncs enguany doncs, tornen a estar per al tema de mobilitat i que els estudiants es moguin el menys possibles, doncs torna les dependències de l'Inter, de l'Intermunicipal a acollir aquestes proves de selectivitat que avui comencen, si no vaig errat, fins divendres s'estaran fent i per tant doncs, desitjar des d'aquí a tots els estudiants que faran aquestes proves que les passin sobretot amb bona nota perquè puguin anar doncs, a la universitat amb les carreres que ells hagin escollit.
Un centre que està vivint moments de canvi, moments de gestió, em comentaves abans fora de micros, que teniu reunions i que de fet fa molt que se'n parla d'aquest traspàs a la Generalitat. Ara és un centre gestionat per diferents municipis, un centre intermunicipal. Com estan els tràmits, Josep Maria?
Bé, són uns tràmits que ha portat, diguéssim, moltes reunions i molt de temps. Si no recordo malament, estem parlant d'aquest possible traspàs de l'Inter sobre el 2017, 2016-2017, es començava la possibilitat de posar sobre la taula el possible traspàs d'aquesta escola intermunicipal, que no deixa de ser una mancança que hi havia hagut al seu dia amb els municipis, sobretot que estem a la Conca del Villes, i que doncs, es van unir per doncs, poder tindre un institut aquí a Sant Sadurní. Els alumnes són de 8 poblacions de la contornada, però sí que s'ha fet ja bastant difícil, sobretot amb el tema econòmic, poder suportar, diguéssim, el cost de l'escola. És una escola que està finançada al 100% per la Generalitat. No estem dintre, diguéssim, dels capítols que estan les escoles concertades. És a dir, cada mes ens trobem que, per exemple, una escola concertada a la Generalitat, sigui on sigui, els seus professors cobren religiosament abans de que acabi el mes, en canvi a l'Inter, com que ho tenen en un capítol que és de subvenció, perquè és municipal, doncs a vegades tenim retards en el pagament de 2 i 3 mesos i, per tant, això crea uns desequilibris econòmics molt importants, doncs, que els ajuntaments cada cop tenim més, més problemes en poder-ho fer. Són unes converses que van començar, com he dit, ja fa molts d'anys, i ara estan a les acaballes d'aquestes converses. Es preveu, i esperem que sí sigui, doncs, que l'Inter sigui traspassat ja el proper curs, que depengui exclusivament de la Generalitat. Per tant, estem parlant de l'1 de setembre d'enguany, però abans no hem arribat a aquesta data final, hi ha hagut moltes converses i sobretot com es traspassava aquest professorat que està a l'Inter, com es traspassava a la Generalitat. Encara queden alguns serrells per discutir, alguns d'ells no podrem trobar solució, però sí que crec que amb la majoria d'ells, i potser estic parlant aproximadament sobre el 95% dels treballadors de l'Inter, pues, seran traspassats a la Generalitat en condicions, això sí, tal com marca el decret que el seu dia va aprovar a la Generalitat, però crec, doncs, que aquí tots hi guanyarem, no només hi guanyarem els municipis, que era una càrrega, sobretot econòmica, que no podíem fer front, i però també crec que el personal també hi guanyarà amb estabilitat, i no és el mateix estar, doncs, dependre d'una mancomunitat a dependre, en aquest cas, que de la Generalitat. Esperem, doncs, que puguem arreglar tots aquests serrells. Avui justament hi ha un plenari a la Mancomunitat i un dels punts que en aquest cas es farà d'urgència és justament a veure si es fa efectiu aquest traspàs o no.
Ara sí, Josep Maria, la pregunta del miler, aquesta factura de la llum. Sé que vens preparat amb la xifra anual que paga l'Ajuntament de Sant Sadurní del llum.
Efectivament, com em vas dir que, doncs, que avui anava d'aquest tema, del tema de la llum, doncs és lògic la pregunta que vaig fer a la intervenció, quan paguem de tots els serveis, de tot l'enllumenat públic que tenim a Sant Sadurní, doncs a la factura de la llum. Avui actualment el cost de la llum per l'Ajuntament de Sant Sadurní són 426.000 euros. Per tant, és una xifra molt, molt important, tot i que aquesta xifra s'ha doncs, anat rebaixant, perquè també hi ha hagut canvis amb les llumineres, que s'ha posat doncs, de sodi, s'ha traspassat a el que eren de LEDs, però tot i amb això, el cost de la llum de l'Ajuntament de Sant Sadurní són aquests 426. Estem parlant de llum del carrer, estem parlant d'equipaments que tenim, i per tant doncs, és un cost molt elevat. Si això canvien les tarifes, pues, baixar no baixarà, per tant, el que és pujar. Ja ho estem comptant, no us puc dir quina xifra repercutirà en els propers pressupostos, però sí que és una de les coses que ja estem calculant de cara al proper pressupost del 2022, quina serà aquesta xifra amb aquestes tarifes actual. Cal recordar que el pressupost es comença a perfilar, ja s'està calculant, però perfilar cap al mes de setembre. A part del mes de setembre tindrem la desagradable sorpresa de l'augment del cost de la llum a l'Ajuntament.
Doncs Josep Maria Eli, permeteu-me un moment perquè sumarem una veu més, en aquest cas anant fins als estudis de Canal Vinolèrdula, el Raimon de Cara. Qui t'acompanya?
Molt bon dia, Laia. Ens acompanya el Jordi Catassús, portaveu del govern municipal. Molt bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia.
També ens agradaria començar doncs, parlant d'aquesta afectació en el cas concret del municipi d'Olèrdola, d'aquestes noves tarifes elèctriques. Feia la xifra l'alcalde de Sant Sadurní d'aquesta despesa de 426.000 euros a l'Ajuntament de Sant Sadurní. De quina manera, no sé si s'ha precisat el càlcul o hi ha alguna previsió de com ha d'afectar aquestes noves tarifes a Olèrdola.
Encara no sabem exactament com ens afectarà. Sí que doncs, hem iniciat un estudi bé, de fer una anàlisi de la despesa mensual que ens suposa el consum energètic i veure si la seva evolució, i a partir d'aquí doncs, analitzarem quina serà la incidència que pugui tenir. Però bé, no deixa de ser una preocupació pel nostre ajuntament i per tots, entenc, perquè al cap i al fi doncs és una cosa que afecta a l'economia i a la bona marxa de cada corporació. Sí que en aquest sentit m'agradaria destacar que des d'Olèrdola ja fa anys que estem immersos en un procés de renovació de l'enllumenat públic, que s'ha estat canviant tot a LED, de manera que el fet de que s'hagi fet una inversió important ens permet aixugar aquesta inversió amb la reducció de despesa de consum energètic que suposa l'utilització de LED en comptes de bombetes incandescents, no? Però bé, anirem estudiant-ho.
La setmana passada parlàvem amb l'alcalde, Lucas Ramírez, sobre les accions fetes pels ajuntaments en defensa de la gestió pública d'un altre servei essencial, en aquest cas el del subministrament de l'aigua. En el cas del subministrament elèctric, aquesta acció comuna en defensa de la gestió pública sembla que està lluny encara.
Sembla que està lluny, també no, des de la meva posició tampoc desconec si hi ha hagut algun moviment o no, eh? Això hi haurà, en tot cas, dintre de les diferents corporacions, no sé, si els alcaldes volen començar a parlar d'aquest tema, doncs jo crec que benvingut serà, no? Ara, no deixa de ser un tema complicat que requereix molt d'esforç, però sí que és veritat que estem en un punt en què hem de garantir els serveis bàsics per a tothom i amb uns preus justos, no? Com bé dius, en el tema de l'aigua nosaltres ens hem sumat estem sumats a Congiac, i el que apostem és una gestió pública de l'aigua, entenent-lo com un recurs essencial per a tothom, però també limitat. L'hem de fer un bon ús, no? El que no podem fer és un ús molt alegre de l'aigua quan sabem que hi ha zones que no poden gaudir d'aquest bé, i bé, el que hem de fer és vetllar perquè el servei sigui correcte i amb uns preus justos que tothom... El que no estem d'acord és el fet de mercantilitzar l'aigua com a bé de domini públic, no? I en aquest sentit, doncs, en l'electricitat passaria gairebé el mateix, no? Fa temps que parlem de la dependència energètica, però, vulguem que no, som dependents energètics. Tots els aparells que tenim a casa funcionen amb electricitat. Fins i tot estem incorporant en aquest ventall d'això el fet de cotxes elèctrics. Si ara substituíssim de la nit al dia tots els vehicles per vehicles elèctrics, ja veuríem si tindríem capacitat per donar càrrega a tots aquests vehicles, no? Doncs jo crec que s'ha de fer a nivell societat, eh? No, ja no, ja a nivell municipal ja ens quedaríem curts, però sí que a nivell de societat en general ens hem de fer un replantejament de cap on volem anar i què hem de fer. I això quadra bastant també amb el tema dels macroparcs eòlics i de plaques solars que es pretenen fer. És evident que no en tenim prou amb les plaques solars que instal·lem en els edificis privats o particulars, però sí que no podem fer-ho indiscriminadament, no? El que no podem fer és desvestir un sant per vestir-ne un altre, no? I el que hem de fer és, en tot cas, tot això fer-ho de manera ordenada, i com sempre hem dit, amb la veu dels municipis al capdavant. Al cap i al fi, els municipis som els que coneixem el nostre propi territori, i el que no podem acceptar és que des d'administracions de rang superior doncs ens imposin projectes que ens destrossin el nostre territori o que el malmetin, no?
Però a diferència de l'aigua, sí que en el cas de la llum no hi ha aquesta realitat extesa d'empreses de subministrament amb participació municipal. No hi és aquesta presència d'empreses de subministrament elèctric.
No.
amb participació dels ajuntaments. També apuntava abans la reducció dels consums de llum, que ha estat una prioritat en els governs dels darrers anys de l'Ajuntament d'Olèrdola a partir de la instal·lació d'aquests punts de llum LED. Una substitució que encara no, però gairebé està completa al municipi.
Sí, s'està completant, ens queda molt poca cosa per fer, però bé, això, com dic, és una aposta que es va fer ja des de l'anterior mandat, es va començar a fer, i és una cosa que bé, s'ha d'anar donada l'extensió del municipi, i que tenim doncs cinc grans nuclis més barriades i Vila de Llops, doncs sí que és una actuació complexa, no? I no es podia fer tota l'hora, però sí que es va fent mica en mica, i amb aquesta intenció, no? de ser més eficients energèticament i solventar un tema de malbaratament econòmic pel que fa al consum d'energies.
Sí que en aquesta línia d'estendre aquesta cultura de l'eficiència energètica des de l'Ajuntament d'Olèrdola s'han aprovat incentius en el conjunt de municipis del Penedès, també hi són presents per tal de fomentar la instal·lació de plaques fotovoltaiques en els habitatges. No sé si hi ha dades o sensacions de que aquesta crida està tenint el seu efecte.
No tinc ara les dades a la mà, però sí que puc veure segons les entrades de la ciutadania sol·licitant les bonificacions que estan previstes de l'IBI pel fet d'instal·lar plaques fotovoltaiques. Sí que puc dir que hi ha un bon ritme d'instal·lacions en el nostre municipi, i bé, crec que això és bo, i que una mica és l'efecte boca a orella, no? que un ho posa, el veí ho veu, i jo també vull fer-ho, perquè veig que aquest veí s'estarà estalviant uns diners, i bé, jo crec que al final és bo. També penso, i això és opinió particular, que aquestes subvencions que donem a l'IBI potser també haurien de venir subvencions per part d'altres administracions que no fossin les municipals, que no sempre els plats trencats en aquest sentit, per no dir-ho plats trencats, però ho paguem doncs les administracions municipals, que som les més petites, no?
Raimon, Jordi, completarem també la tertúlia anant fins als estudis de Domeny Ràdio. Bon dia, Lourdes, qui t'acompanya?
Molt bon dia, Laia. Doncs aquí, bueno, via telefònica tenim a la Judit Vidal, ella és tinent d'alcalde i regidora de Cultura, Lleure, Turisme, Comerç i Agricultura de la Bisbal del Penedès. Molt bon dia, Judit, com estàs?
Bon dia, Lourdes, molt bé.
Si et sembla, en aquest primer tram d'aquesta roda política anem a parlar de la Bisbal del Penedès, i és que esteu, que no pareu, amb la Bisbal Experience, heu començat les festes de barri. Bé, com prova aquesta nova normalitat i el fet de poder ja doncs donar-li una mica de vidilla al municipi?
Bé, nosaltres no hem parat, inclús en pandèmia, vam exprimir les normes tot el que vam poder per poder tenir actes constantment amb totes les mesures de seguretat, però és veritat que ara, amb aquestes petites obertures que veiem, doncs estem molt contents. Acabem d'acabar la campanya de comerç de Bisbal Experience, que ha sigut la bomba, que no esperàvem nosaltres tampoc que tingués tant d'èxit, que hem tingut més de 50 experiències dels comerços bisbalencs, amb una participació de prop de 500 persones, amb micropacs, microexperiències de 10, 12 persones. Ha sigut fantàstic. Nosaltres creiem molt en el nostre comerç, en el comerç local, i sempre amb el suport de la Cambra de Comerç de Tarragona fem dos, tres activitats a l'any, i de moment ens estan funcionant molt bé. Estem contents.
M'imagino que tot un èxit, perquè la campanya que vau fer també va anar molt bé. Bisbal Experience doncs comptava amb un seguit d'actuacions, i veiem doncs que el passat divendres, si no recordo malament, doncs va acabar amb aquesta actuació a peu de carrer que vam veure que havia anat molt bé, no?
Sí, bé, la Bisbal Experience com a tal ha acabat aquest diumenge, amb algunes experiències en alguns restaurants. El divendres vam fer un espectacle de carrer per animar una mica més a la gent a sortir al carrer i als petits, que va funcionar molt bé. I després hem tingut una mica de tot. Hem tingut ioga entre oliveres amb tastos d'oli, hem tingut tallers de pizzas per nens, tallers de costura, unes classes de recollits per estiu, de pentinats, hem tingut una mica de tot i ha anat molt bé, sí, sí, molt bé. Esperem ja la propera, que serà pel voltant de la fira, a veure si trobem una cosa nova per fer per reactivar el comerç.
Això t'anava a preguntar precisament, eh? És a dir, si ja estàveu pensant en la propera acció per tal d'ajudar els comerços i botigues de la Bisbal.
Sí, sí, la fira aquí a la Bisbal es celebra el primer diumenge d'octubre, sempre, i aquest any fem 150 anys de fira. Llavors estem molt contents perquè creiem que l'octubre ja gairebé podrem fer de tot i estem preparant una nova campanya de comerç per celebrar els 150 anys de la fira i junt amb la Cambra de Comerç, que creiem que també anirà molt bé i que ajudarà molt al comerç local. Nosaltres creiem que durant la pandèmia el comerç local en va sortir bastant beneficiat perquè la gent va redescobrir les botigues del seu poble perquè no havien sortit. I ara hem de seguir fent que ells vegin que el millor és comprar a casa. Per tant, així seguirem.
Apostant pel comerç i pel municipi de la Bisbal. A banda d'aquest cap de setmana, veiem que se celebraven les festes de barris, si no m'equivoco, perquè ara se m'ha anat una mica al salt del cel, però explica'm una mica.
Els barris aquí es refereix a la festa típica del pa beneit. Es celebrava antigament al final de la collita del blat i es feien uns pans i unes coses. Ara es celebra sortint les parelles a portar la coca, li diem aquí, Li diem portar la coca. Llavors el nucli es divideix en tres barris, el barri de la plaça, que va ser aquest dissabte passat, el barri de baix, que és aquest cap de setmana, i el barri de la Riba, que és la setmana que ve. Llavors surten les parelles de nens i nenes amb la coca, la porten a beneir, i després, quan la vida era normal, hi havia un espectacle a la tarda i a la nit hi havia ball. Ara tots els barris s'han adaptat a la nova normalitat. El barri de la plaça va fer un esmorzar popular el dissabte al matí amb totes les distàncies i amb inscripció prèvia, les coques a la tarda i després va fer xocolata i melindros pels nens amb totes les distàncies. El barri de baix al matí no fa res, fa les coques al migdia, llavors fa un sopar al carrer, cada un a davant de casa seva. I Judit, segurament que hi haurà...
Judit, sí. Haig de tallar un moment perquè anem a les notícies d'àmbit més nacional i tornem de seguida amb més temes, d'acord?
Perfecte.
Moltes
bé,
gràcies.
Doncs, moltíssimes gràcies, Lourdes. El que farem ara és fer una petita aturada i tornem amb la roda política a partir de les 10:06.